Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Els indicadors de la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya mantenen el clar descens de les darreres setmanes. Un dia més baixa el nombre d'ingressats als hospitals en 21 persones, amb un total de 717. D'aquestes, 260 estan ingressades a les unitats de cures intensives, 6 menys que ahir. Es redueix lleugerament el risc de rebrot fins als 91 punts, en un clar descens cap a la zona moderada. Baixa també la taxa setmanal de proves que donen positiu i es situa al 3,4%. Recordem que fins al topall del 5% l'OMS considera que la pandèmia està sota control. Per contra, s'incrementa la velocitat de contagi i eleva fins a 0,89. És a dir, 100 contagiats transmeten la malaltia a 89 persones. Avui s'han notificat 36 noves defuncions i el total de morts des de l'inici de la pandèmia és de 23.765. L'oratori que la comunitat musulmana de Lleida, que resa al Palau de Vidre, volia obrir al carrer del Nord, no es podrà celebrar, no es podrà fer. La proposta de modificació en ordenança proposada pel govern municipal és insuficient per aconseguir-ho, tot i flexibilitzar algunes restriccions i limitacions amb l'objectiu de facilitar l'obertura del centre de culte a la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La tinent d'alcalde i regidora de Drets Civils de la Paeria, Sandra Castro, va presentar ahir aquesta proposta de modificació a l'Assemblea Municipal de les Religions i a la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida i va explicar que la comunitat musulmana segueix buscant locals, tot i que no va concretar si algun dels plantejats compliria la normativa. La proposta de la Paeria planteja doblar la capacitat permesa d'un centre de culte dins la trama urbana de 100 a 200 persones i redueix de 150 a 100 metres el mínim de distància que han de mantenir establiments de confessions religioses diferents. Tot i això, la proposta manté que no es puguin obrir centres en carrers ni places amb ús preferent per vianants, ni en locals amb una vorera inferior als 3 metres. El local del carrer del Nord de Lleida, on la comunitat musulmana volia obrir l'oratori, doncs, no compleix ni la normativa actual ni aquesta proposta de modificació de l'ordenança d'establiments de pública concurrència plantejada pel govern municipal. Castro ha explicat que ara el text de la proposta de modificació es penjarà al web de la Paeria i s'obrirà un període d'al·legacions amb l'objectar-lo al ple del mes d'octubre.
El primer centre d'operacions d'Amazon a la demarcació de Tarragona entrarà en funcionament a partir de l'octubre. S'està construint al polígon industrial de Constantí i gairebé està enllestit. El procés de selecció per treballar-hi s'ha obert per a les persones empadronades al municipi i en 3 dies s'ha rebut una allau de sol·licituds. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
El procés de selecció de personal per al centre logístic d'Amazon al polígon de Constantí es va obrir del 8 al 10 de setembre exclusivament per a persones empadronades a Constantí i en aquests 3 dies s'han rebut més de 300 sol·licituds per optar als llocs de treball que s'ofereixen. L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, valora molt positivament que es doni prioritat als veïns i veïnes del municipi.
I lògicament doncs, donaran prioritat a la gent d'aquí del poble, als aturats de Constantí, bàsicament per la proximitat, no, amb la localització de la nau i per tant contents per aquesta actitud, no, de l'empresa, perquè lògicament es poden contractar qui vulguin, no? Per tant, que donin prioritat a la gent de Constantí, pues és d'agrair.
Es tracta del primer centre d'operacions que Amazon obre al Camp de Tarragona. La nau compta amb 9.000 metres quadrats amb pàrquing inclòs i crearà més de 90 llocs de treball.
I en esports, el Barça rep el Bayern de Múnich al Camp Nou a partir de les 9 de la nit en el debut a la Lliga de Campions d'aquesta temporada. L'últim enfrontament entre tots dos equips va ser el 2-8 dels quarts de final de la Champions de fa 2 temporades. I pel que fa al temps, matí de sol tapat i de cara a la tarda plourà a les Terres de Lleida i a l'Ebre. I a la tarda descarregarà amb força també al Pirineu.
Notícies en xarxa.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimarts 14 de setembre. Ja hem fet l'arrencada, els nens i nenes ja han tornat a les escoles, als instituts. Bé, les universitats ja sabeu que són un altre món i cadascú comença el dia doncs, que la seva facultat li diu que ha de començar. Però sí que és cert que ja hem tornat a la rutina, ho dèiem ahir en aquell primer programa del Més Calent a l'Aigüera. Avui seguim amb el segon, perquè la vida té això, que sempre continua, que el temps no es para. i segurament sou molts els que potser ja teníeu ganes fins i tot de tornar a la rutina, però també segurament hi ha molts que trobareu molt a faltar les vacances i que aquesta tornada, aquesta arrencada, us costa. Avui, doncs, volem obrir el programa posant-vos una mica de felicitat en aquesta tornada i us donarem uns quants trucs, doncs, perquè aquesta tornada sigui una mica millor. Per exemple, una de les bones maneres de trencar aquest contrast tan bèstia de vacances d'estiu, tornem a la rutina, és fer dels nostres caps de setmana com unes mini-vacances. Ja sabem que no és el mateix, però després d'un mes de platja i a falta d'un any, doncs, per tornar a gaudir d'aquestes vacances, millor doncs aquests dos dies ben aprofitats que res. Per tant, construïu els vostres caps de setmana com si fossin unes mini-vacances i segur que aquesta tornada no serà tan i tan dura. També és important que trobeu el vostre moment en el dia a dia, un espai per a vosaltres, un espai propi, per fer aquelles petites coses que ens agraden, que fan que ens sentim millor, com, per exemple, tornar a practicar esport. Ja sabeu que l'esport porta molts beneficis a nivell mental i també físic, per tant, recupereu aquesta bona rutina que ve, que ja sabem que l'estiu sempre ve amb excessos, no ens enganyem, grans menjars, dinars que s'allarguen, alguna copeta de més. Hem tingut, doncs, un oci nocturn una mica, doncs, capat, diguéssim. Teníem certa hora per tornar a casa, però això no vol dir que no haguem gaudit. Per tant, hem de recuperar la nostra bona forma física i això també ens farà sentir millor ara que engeguem temporada un altre cop. I, òbviament, descanseu bé, cuideu la vostra alimentació, beveu molta aigua. Tornem a que el nostre cos torni a estar en ple auge. Doncs, dit això, engeguem el Més Calent a l'Aigüera, com dèiem, d'aquest dimarts 14 de setembre, segon programa de la temporada, i avui parlarem amb els representants de l'agenda llatinoamericana, que sí, ja torna a arribar. Sabeu que és aquesta mítica agenda i també llibre, perquè no és només una agenda, és un llibre-agenda. Doncs aquesta agenda ja torna a estar a les nostres mans, ja la podreu adquirir a les llibreries i avui ens en donaran tots els detalls. També coneixerem què ens proporciona avui Canal 10 Empordà i ens en anirem al camp amb en Pere Puigverd i els de Terra, que avui volem parlar de les fruites i verdures de temporada. Què tenim ara? Què és el que hem d'anar a comprar? Quin és aquest producte de proximitat fresc acabat d'arrencar? En descobrirem tots els detalls. Això serà la primera hora del Més Calent a l'Aigüera, però ja sabeu que en tenim dues, eh? M'aguanteu cada dia dues hores aquí en directe i jo estic encantadíssima de compartir aquest temps amb vosaltres. A la segona hora parlarem de salut amb el doctor Prat, que diu que avui ens vol parlar de cistitis. Estrenarem una nova secció anomenada Optivan, parlant precisament del català correcte. A veure, doncs, si aconseguim que aquest català sobrevisqui d'una bona manera, coneixent, doncs, totes les seves peculiaritats. Potser també ens arribarem en alguna cuina i acabarem amb les històries de la ràdio d'en Paco Torres. Tot això en aquestes dues hores de programa fins al punt horari de la una del migdia, quan donarem pas a l'informatiu local. Ara toca, però, anar a veure el temps. Temps que pot anar canviant, perquè ja sabeu que tenim el nostre meteoròleg de capçalera, en Sergi Corral, i el seu blog anomenat El Temps a l'Escala, que el podeu trobar molt fàcilment a través d'internet. I avui ens diu núvols clarament a més, amb cel tapat al final del dia. Dimecres es mantindran els núvols a primera hora, però s'anirà aclarint. Calor, xafogó i mar empitjorant. Aquest és el titular que ens acosta avui en Sergi Corral. Anem a desgranar tota aquesta informació. Què passarà avui, aquest dimarts 14 de setembre? Doncs mireu, calor, ens segueix fent, eh? Màximes d'entre 28 i 30 graus i mínimes d'entre 20 i 22 graus. Amb un cel variable, això sí, tot el dia, amb núvols alts i prims, i els núvols hem de dir que es faran més espessos a migdia i tarda, quan pot quedar ja el cel molt, molt ennuvolat, amb un ambient que seguirà, però, càlid i més xafogós. Amb un vent de garbí fluix ens hem llevat aquesta matinada i ja moderat entre mig matí i la tarda. La tarda, però, anirà girant a migjorn i xaloc fluix. Amb una mar arrissada, amb àrees de marejol, amb un tràgol de xaloc de mig metre a la nit. I la temperatura del mar, que es manté idònia perquè encara feu aquests darrers banyets de l'any. Bé, no, ho podeu fer fins al desembre, els més valents. De moment, però, 23,1 graus, per tant, encara és una temperatura bastant apta per tothom. I demà dimecres, dia 15. Bé, demà dimecres s'acaba la zona blava, ho recordeu? Ara ja podrem aparcar majoritàriament doncs, a tota l'escala. Ja sabeu que hi ha certs punts que no. Segur que tota aquesta informació ens la donaran els informatius. Però bé, demà dimecres, 15 de setembre, màximes d'entre 27 i 29 graus i mínimes d'entre 21 i 23 graus. Com veieu, aquesta calor es manté amb un cel ennuvolat a la matinada i fins i tot amb alguna gota. Podem veure una mica d'aigua demà a la matinada. Pel matí, però, ja s'anirà aclarint fins a quedar serè al migdia. A la tarda, un altre canvi. Arribaran núvols prims que seguiran fins a la nit. I això sí, no ens en desfem amb aquest ambient càlid i, altre cop, molt xafogós. I vent variable de matinada amb estones de xaloc que serà més intens mar endins. Al matí de demà quedarà vent variable de direcció i a migdia girarà cap a marinada de llevant a xaloc de força 2-3. Amb una mar amb maror de matinada i matí baixant amb marejol a migdia i tarda amb un tràgol de llevant d'un metre a un metre i mig d'alçada. Demà tindrem bandera groga per aquest tràgol de llevant, sobretot, com dèiem, a la matinada i matí, que pot complicar la vida als nostres pescadors. Doncs bé, aquesta és la meteorologia prevista per avui i per demà. Són les 11 i 11 minuts del matí. Anem a fer un cop d'ull al que és el nostre repàs de premsa digital. Bé, digital, no, perquè ja sabeu que ens agraden també les tradicions i precisament els dimarts és el dia que arriba la nostra premsa comarcal. Fem un cop d'ull, què ens porta avui l'Hora Nova? Doncs mireu, aquest és el titular. 50 anys després, coincidint amb l'inici del nou curs, reobre l'escola rural de Palau de Santa Eulàlia. Veiem, doncs, com acompanya aquest titular una fotografia aquí amb pares, professors, alumnes i una nena molt petita que la tenen pujada a coll i que precisament està separant aquesta cortina vermella típica on s'amaga darrere la placa de la nova escola. Per tant, suposo que molt i molt feliços de Santa Eulàlia amb aquesta retornada després de 50 anys. I el setmanari de l'Alt Empordà ens diu que els pagesos tips dels senglars. L'Alt Empordà té una de les poblacions de porcs salvatges més altes de tot Catalunya. Veiem precisament aquí a la fotografia principal un camp destrossat pels senglars a Vilanova i el pagès que s'ho està mirant amb una cara de circumstàncies. També ens diu que Figueres obre el nou espai d'innovació empresarial que Can Marli serà la seu de les activitats joves de Llançà, que l'efecte Amazon atrau empreses al Logis Empordà i, finalment, que el parc de Cap de Creus demana lloc per autocaravanes. I ara sí, anem a fer un cop d'ull en aquests diaris digitals. Segur que ja heu passat pel quiosc i ja us heu informat, però què ens està dient internet? Doncs mireu, anem a fer un cop d'ull a VilaWeb, que diu Junts enviarà Jordi Turull i Jordi Sánchez a la taula de diàleg amb el govern espanyol, també, i designa Jordi Puigneró i Míriam Nogueres. I un reconeixement arreu de la Unió Europea. Diu que l'Eurocambra reclama el reconeixement de les famílies LGTBI a tota la Unió Europea. Els eurodiputats insten a la Comissió Europea a obligar tots els estats a respectar la continuïtat jurídica dels lligams familiars. Precisament avui a les 8 del vespre a la plaça del Vi de Girona, si voleu, hi ha una concentració per lluitar a favor dels drets de les persones LGTBI. També diu el precedent perillós que volen crear amb l'article 559 contra Tamara Carrasco. La Fiscalia arriba al Suprem. És un altre dels titulars que veiem en aquesta primera portada del VilaWeb. I ara fem un salt al Nació Digital, on veiem doncs, el president del govern espanyol i el president de la Generalitat aquí en portada i diu que Sánchez esvaeix la incertesa i assistirà a la reunió de la taula de diàleg. El president del govern espanyol anuncia que es desplaçarà dimecres fins a Barcelona per citar-se primer amb Aragonès i després amb els membres de la delegació nomenada per la Generalitat. I un altre titular, Òmnium, promou un front comú per pressionar perquè hi hagi més català en la llei de l'audiovisual. Saltem al Nacional, que diu que Esturgon planta cara a l'oposició al referèndum. La democràcia s'imposarà, és un dels titulars principals. I l'altre va relacionat amb un dels temes del dia, l'electricitat, la llum. L'electricitat va elevar l'IPC al 3,3% a l'agost, la taxa més alta des de 2012. És un altre dels titulars. I també Sánchez respon al preu de la llum, rebaixa d'impostos i retallada de beneficis. És el que ha dit el president del govern espanyol. I anem a fer un cop d'ull a prop de casa. Què ens diu l'edició gironina del Punt Avui? Doncs ni parlar-ne. Això és el que ens diu a la portada. Pedro Sánchez nega el referèndum d'independència en la taula de diàleg. També diu que Junts i Esquerra Republicana rebaixen la tensió entre ells abans de la cita de dimecres. L'Estat insisteix que es pot parlar de l'aeroport en la trobada. El president espanyol serà, doncs, a la reunió amb el govern, com ja dèiem anteriorment. I a la fotografia principal ens porta cap a l'escola de Bordils, com veiem com els nens entren a l'escola, i diu inici de curs escolar amb normalitat. La comunitat educativa de la demarcació de Girona destaca un primer dia d'activitat sense els temors de l'any passat. Estrenen edifici a Caldes de Malavella i Vilablareig, on encara tenen treballs pendents. I una de les notícies que, bé, que segurament va fer molt feliç a moltes persones relacionades amb el món del vi, i diu varietats de vinyes úniques al món a Calonge. Precisament a Calonge, res, en un espai de 160 hectàrees, han trobat 22 varietats de raïm, que dius, molt bé, doncs és que 11 d'elles són desconegudes. Es veu que la manera artesanal de treballar les vinyes durant anys aquí a Calonge ha creat noves varietats de raïm desconegudes fins ara. Per tant, tenim aquí molt a prop de casa un cas molt únic al món. I el Diari de Girona, en la seva versió digital, ens diu que els centres educatius sabran quins alumnes i professors no estan vacunats. També es fan ressò d'aquest cas de Calonge, que diu que consideren l'àrea vitícola de Calonge com un cas únic al món. I un altre titular destacat, s'aprova la inversió de 800.000 euros per al Dia de Santa Eugènia de Girona. Finalment, el Gerió ens diu que creix el preu de l'electricitat, els aliments, l'oci, la cultura, la demarcació de Girona. L'IPC ha augmentat 3 dècimes. També ens diu que el Baix Empordà vol introduir el peix de proximitat en els menús escolars, una molt bona iniciativa que hauríem de prendre exemple a per tot, que el peix és molt i molt important. I una notícia d'aquelles que no ens agrada tant. Creix la velocitat de contagi per 6è dia consecutiu a la regió de Girona. Hi ha 82 hospitalitzats, amb 25 crítics i 4 traspassos més. Doncs bé, aquesta és la informació de la jornada. Anem a amenitzar-la amb una mica de música, a veure si ens agafa aquí una mica de bon humor aquest dimarts al matí, ara que són les 11 i 18 minuts, passen 3 minutets d'un quart de 12 del migdia, i us posaré un dels temes que ha triomfat aquest estiu. Es tracta d'Aitana al costat de Zoilo amb aquest gran tema, Mon Amour.
Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go go go, chai tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comer.
Cuando te veo, mamá, como fórmula aguanta, paso de 0 a 100, contigo impresioné, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto, de la Torre Aitana y Zoilo. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto.
Salgo de grabar, solo quiero ir a buscarte, me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
Pues nos vamos.
Adiós.
El més calent a l'Aigüera, de dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia.
El destacat de la jornada.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.
Doncs ens ho han deixat molt clar, eh? I és que un any més arriba la mítica agenda llatinoamericana. Ja són 31 anys, eh? Recordem que l'any passat van celebrar el seu 30è aniversari, doncs des de que el 1992 Pere Casaldàliga i José María Vigil tinguessin aquesta bona idea de crear aquesta eina solidària en format d'agenda amb articles de prestigioses figures literàries i també humanístiques. Volem conèixer tots els detalls de l'agenda llatinoamericana d'enguany i per això ens acompanya en Jordi Planas. Ell és president de la Junta Directiva i coordinador de l'agenda llatinoamericana a Catalunya, i també en Daniel Rodríguez. Ell és professor de l'UDG de la Universitat de Girona i col·laborador de l'agenda llatinoamericana. Molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Bé, hem pogut escoltar aquesta promoció d'enguany. Quina és la temàtica? Sempre hi ha una temàtica, un fil conductor. Quina és enguany, Jordi?
Sí, bé, acabem de celebrar, i estem celebrant encara aquests 30 anys, que aquest any és, encara ens toca treballar-ho, 30 anys de l'agenda llatinoamericana, i que ha estat per mi una gran eina pedagògica, revolucionària, de conscienciació, de les grans causes, de sacsejada de mentalitats, en un món desigual, que el tenim d'hipocresia i vora d'incertesa. No? Per tant, és un gran despertador de consciències, aquesta eina. I, quan diem agenda, hem de dir llibre. Amb l'agenda llibre llatinoamericana, que ha sigut aquest 2021, que evidentment ha sigut una gran excusa per celebrar aquests 30 anys, però l'important és que ens ve del sud, d'origen llatinoamericà, i que es va convertir a nivell mundial. I com bé deies, va ser fundada per Pere Casaldàliga, que el mes passat van celebrar l'aniversari del primer any de la seva mort, i Josep Maria Vigil. Però l'important és que allò que ara fa 30, en farà 31 amb aquesta agenda que presentem avui, doncs continua en la mateixa línia, amb la mateixa pedagogia, amb la mateixa filosofia, fomentant la gratuïtat com una altra manera d'entendre la vida. Per tant, aquest instrument que ens ve del sud i que aquestes grans plumes que hi han escrit durant tants anys ho han fet també d'una forma gratuïta, per exemple, la casca del Salvador, que quan va acabar la Guerra Civil l'any 92, doncs va coincidir en el naixement d'aquesta agenda i es va convertir en un manual que explicava d'una manera senzilla qüestions de democràcia, de drets humans, i servia com a llibre d'educació popular per despertar consciències, eh? Perquè les idees són les que mouen el món.
I tant.
Per tant, aquest any no es tracta de... Sí que mirem, en aquests 30 anys hem mirat pel retrovisor, però ara ja mirem endavant, i aquest any ja la tenim, 2022, 31 any, Organització Popular, Esperança i Acció Transformadora.
Perfecte, doncs aquest és el títol, diguéssim, i aquesta portada, que jo la tinc aquí davant i que em meravella, amb aquests colors, amb aquest arbre, explica'm la portada, sí. Vulguis o no, sempre és aquell punt cridaner de l'any, sí. No? Allò de com serà la portada d'enguany, com és precisament doncs, la portada d'aquest 2021-2022.
Sí, és una preciositat i ens ve del Perú, ens ve del Perú, planificant una vida digna per a tothom. Les organitzacions populars de base han de ser protagonistes del canvi. Ja comença aquí, hi ha tota una explicació molt àmplia que la trobem a la contraportada interior de l'agenda llatinoamericana. Quan la compreu podreu llegir, perquè ara no tenim el temps limitat. Però també tenim una contraportada preciosíssima amb la foto i el record d'en Pere Casaldàliga i amb un escrit de Pablo Graviel, que va estar 25 anys treballant amb en Pere Casaldàliga, i precisament té la família aquí a Girona, i allà ha escrit l'introducció i aquesta contraportada també una preciositat.
Parlàvem també d'aquests articles, no?, que formen part d'aquest llibre Agenda, com ens deies, Jordi. No sé, Dani, si ens destacaries algun, doncs, dels escrits que poguessin haver-hi per aquí dins, o d'algun, doncs, de les persones de renom que podem trobar-hi.
Mira, no destacaría ninguno en concreto porque seguramente acabaría siendo injusto. Un compendio de artículos, a menos bien escritos, de una o dos carillas, con lo cual muy asumibles, donde el marco teórico no es excesivamente sesudo, sino que es más bien son artículos de la praxis, donde es la teoría en acción, se habla de realidades concretas. Arranca, por ejemplo, con Salvador Martí, un catedrático de aquí de la UDG. Cierra con otro catedrático, por ejemplo, con Josep María Terricabras o con el recientemente desaparecido Arcadio Oliveres. Y después, pues hay artículos de Fray Beto, de Leonardo Boff, de Tamayo, de plumas referentes en el ámbito de la interpretación y el conocimiento de América Latina. Y después se recoge también todo lo que es el bagaje de cuál es la solución que se le puede dar al problema social en América Latina. Aquí, bien, la agenda, como todo el mundo sabe, es aconfesional y pluriecuménica, en fin, donde todos los planteamientos y todas las visiones están abiertas a la interpretación. Aquí, claro, se recogen, claro, las teorías, pues desde la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, una suerte de socialismo heterodoxo. En el centro del debate está la contradicción capital-trabajo, como no podía ser de otra forma, que al final es el eje sobre el que las desigualdades están con una visión anticolonial, donde, claro, hay una visión también crítica de la despiadada llamada madre patria y después de la madrastra imperialista. En fin, todo esto bulle en todos los textos y... sin ánimo de repetirme, creo que lo más interesante de todo ello, hay una excepción, que hay un artículo de Yayo Herrero, me parece que es, que tiene cuatro carillas, pero son documentos de una carilla o dos, que se leen rápidamente y después que suscitan el debate. O sea, como herramienta heurística para entender la realidad latinoamericana, me parece un material pedagógico muy válido. Y después, pues claro, están los temas tradicionales de los problemas que afectan a América Latina, con otros aspectos como la economía del bien común, una visión integral de la ecología, la importancia que tiene la educación popular, movimientos ecologistas, movimientos feministas, en fin, todos estos parámetros están tratados desde una perspectiva de los movimientos sociales y populares en América Latina. Bueno, yo creo que lo mejor es afrontarla. O sea, no debe. Lo que me gustaría destacar también es que no debe verse como una agenda. que es una agenda también,
¿sí?,
sino como un material para apropiarse de la realidad latinoamericana. O sea,
para reflexionar, ¿no?
Exactamente. Y me atrevería a decir que leyendo todos los artículos que aquí aparecen, uno tiene una visión bastante certera de cuáles son los ejes conductores para entender la realidad concreta latinoamericana.
Pues a leer, que no, sí, la usen solamente, sí, de agenda, yo, sino que la lean también, ¿no?
Me parece, bueno, y después, claro, tiene una visión también, o sea, un protagonismo destacado que aparece de forma transversal en muchos artículos, la figura de Pere Casaldáliga, que aquí define, me gusta mucho cómo lo define, además, como poeta, profeta y místico, como ese hombre de la visión global y actuar en lo concreto, en lo local, o sea, un análisis global y una actuación local. Creo que todo esto también está reflejado en la mayoría, por no decir en todos los artículos.
Com tenim, doncs, aquest llibre Agenda davant nostre, però també tenim un calendari, tenim un mapa, sí. Si és que no es queda només aquí, Jordi, i de, sí, feina en feu molta.
No, sí, és cert. O sigui, evidentment que per el missatge, aquest caudal de riquesa que es troba en aquest llibre, el llibre Agenda, perquè són més de 40 articles, fan falta recursos pedagògics perquè aquest missatge es faci extensible a tota la societat. Llavors, com veiem el mapa Peters, ja tradicional, però que en un moment determinat vam dir, el girem.
Sí, està de cap per baix.
Sí, sí, bueno, esclar, llavors, mira, jo quan he estat molts viatges a Llatinoamèrica, jo veig que quan pelen una poma, o una patata, o el que sigui, sí, ho fan de dintre cap a fora.
Sí, de baix cap a dalt, no?
I nosaltres ho fem al revés.
Sí, és cert.
Llavors els dic a ells, vostès pelen la patata, la taronja, o que sigui, al revés. No, és vostè que ho fa al revés.
Sí, clar.
Llavors amb el mapa Peters podríem dir el mateix. Està al revés perquè nosaltres hem girat? O qui és que està al revés? És molt discutible. Bé, llavors hi ha tota una sèrie de recursos pedagògics que es poden trobar a llatinoamericana.org. Inclús es poden trobar tots els articles de per temes o per persones que s'han escrit durant tots aquests anys, amb la particularitat que cada qual se'l pot fer seu, perquè aquí hi ha un missatge que diu l'agenda és propietat del poble llatinoamericà que don permís per copiar, citar, reproduir sense fer negoci, evidentment és del qui se la fa seva, és a dir, és patrimoni de la humanitat. És patrimoni. Llavors trobarem això, doncs, el mapa, calendaris, el vídeos, exposició, cartells, i últimament tenim una novetat d'una persona d'aquestes comarques, sí, que és en Joan Sorroca, que ha editat un llibre, Com salvar-nos amb el planeta. I és una forma pedagògica per facilitar els educadors, i els que no són educadors també, però sobretot els educadors, doncs, aprofundir, debatre, fer pensar, obrir els ulls i despertar.
Clar, no és com salvar el planeta, és com salvar-nos el planeta.
Com salvar-nos.
Ja és molt, sí, intel·ligent,
sí,
el títol.
Plural. I avui, en plural, aquesta pluralitat universal. Avui ens diem, cal tenir una òptica mundial de la situació de realitat del món i cal actuar globalment, actuar localment. Però jo dic local i globalment. El món s'ha fet petit. I tot, sí, això que avui, ara i aquí fem o deixem de fer, ben fet o mal fet, avui té una repercussió mundial. I ja sabem prou que apretant un botó ara ens connectem a qualsevol lloc del món. És una realitat diferent de quan estava anys enrere. Per tant, en Joan Sorroca, que és molt meticulós, jo crec, i a més educador, doncs ha fet una obra mestra per facilitar i que estava a disposició de tothom i que està penjada també a la web. I si algú vol trobar l'agenda, també, com deia, aquí a les llibreries de l'Escala, si no, a nosaltres, es pot dirigir a llatinoamericana@solidaria.org. Tenim la seu a Girona, a la coordinadora d'ONGs, al 972-21-9916, i tot allò que us faci falta o que creieu que es pugui fer una presentació o aprofundir, doncs estem a la vostra disposició. Això és molt important. I llavors hi ha una vessant també important.
Quina?
Que és la vessant que en diem d'anada i tornada de l'agenda llatinoamericana. L'agenda ens ve del sud, ens ve de Llatinoamèrica, és molt important. I ens convida a veure el món no des de la nostra òptica occidental, colonitzadora, no, sinó des d'una òptica dels empobrits, sobretot. i trobem aquestes efemèrides de persones que la història poder els ha embudit, però que hi són i que ens les recorden. I aquí tenim en compte el Che, i tenim en compte Òscar Romero, o tenim en compte Casal Dàliga, de tots colors, com l'arcoíris. Sí. I això és molt important. I sobretot apuntem molt amb aquestes causes, les grans causes, però la causa de la dona, la causa indígena, la causa negra, la causa indígena. Alguns diuen la cultura, les causes indígenes ja han fracassat, han sigut trepitjades, però són més actuals i ens fan veure, ens fan obrir els ulls de molts valors que nosaltres Occident hem oblidat. Per tant, aquesta riquesa, i jo sóc testimoni dels viatges que he fet a Llatinoamèrica, de noms i cognoms que els he viscut i com ens donen lliçons de modus, de modus, sí, amb humanisme, amb dignitat, amb tendresa, ens hi hem de mirallar. És a dir, hem d'aprendre de fer el gest de solidaritat, de donar por de rebre, si no estem en fals. Per tant, aquesta gran riquesa de la gent, nosaltres anar allà a viure i conviure i trepitjar i abraçar-nos, i ells venir aquí i enriquir-nos mútuament, això és una riquesa que té un valor immens.
En Jordi ho ha explicat molt i molt bé, jo no ho podria fer millor. Em quedo molt amb això d'actuar localment pensant globalment, eh? Això és el que hem de fer tots. I esteu aquí avui a la ràdio presentant aquest llibre, agenda i tot aquest material que hi ha a l'entorn. Però quan es fan les presentacions? Ja han començat les presentacions a nivell físic, en aquestes llibreries que la gent hi pot anar? Que això sé que any rere any teniu persones fidels, que us van seguint.
La campanya de l'agenda dura tot l'any, he d'estar treballant. Ara en diríem estem en precampanya i encara estem celebrant els 30 anys. Aquest diumenge passat van fer una celebració amb una obra de teatre, sí, amb persones històriques, en representació de les institucions, i va ser un pleno total que van fer la Mercè de Girona. És a dir, estem sempre permanentment. Ja van fer una prèvia per preparar amb els continguts que hi ha per obrir un debat obert, que això ho fem el dissabte, dia 2 de setembre, a la Mercè de Girona. Un acte obert a tothom, a quarts de 10.
2 de setembre ja ha passat.
Perdó, d'octubre.
2 d'octubre.
El 2 d'octubre. Ai, com em vaig.
Home, normal, amb tant Jordi, no m'estranya.
El 2 d'octubre, dissabte 2 d'octubre, 2:15, a la Mercè de Girona, al claustre, hi ha un debat obert per aprofundir. Hi ha un debat, hi ha fan uns tallers amb grups, hi ha una introducció d'un economista, etcètera, etcètera, aquí tothom hi està convidat. Per tant, ja hi estem. Ara, la primícia de presentar, de veure, de tocar aquesta agenda, quasi sempre la teniu aquí a l'Escala.
I jo per això em sento molt afortunada.
És un gran honor i que tinguem les portes obertes. I ojalà, hi haguessin molts mitjans de comunicació que precisament fessin aquesta contrainformació de la informació que ens venen de les multinacionals, dels amos del món, eh? Ojalà n'hi haguessin forces i, per tant, jo en trec el barret. És molt d'agrair. I que, per tant, estem a la vostra disposició en tot moment. Jo crec que el company professor Daniel Rodríguez us pot aprofundir molt més en algun dels articles, perquè jo d'acadèmic no en soc. Jo soc un planxista jubilat.
Doncs vinga, fem una cosa, Daniel, abans d'acabar aquesta entrevista, posa'ns el caramel a la boca, que aquelles persones que ens hagin escoltat diguin, doncs sí, aniré a la presentació, doncs sí, aniré a comprar aquest llibre Agenda Llatinoamericana 2022, ara ja. Fíquense el caramel a la boca, Dani.
Bueno, pues mira, básicamente lo que apunté antes, son artículos cortos, de fácil digestión, que suscitan el debate por grandes plumas. Reitero, aquí están Leonardo Boff, está Fray Beto, y después a nivel local, pues Salvador Martí o Terry Cabras y demás. Y después ese concepto de ida y vuelta. O sea, aquí se habla, al final lo que recoge es ese concepto de gran patria de Casal Dáliga, que es más un concepto de, es un estado de conciencia más que un concepto geográfico, y que entronca con esa gran visión de la América de los otros que tenía, por ejemplo, José Martí, el prócer de la independencia cubana, y que recoge toda una forma de interpretar la realidad heterodoxa, como bien apunta Martí, pero que nace, por ejemplo, con José Gaos, con la figura de los trasterrados, de los que los latinoamericanos que en uno u otro país actúan no como exiliados o como expatriados, sino como trasterrados, que en realidad generan raíces en terreno ajeno que es propio, como le pasó a Pere Casal Dáliga y a tantos otros. Que tronca con figuras como Leopoldo Zea, como Dussel, como, en fin, todos los teóricos de la teología de la liberación de los años, a partir del año 68, de la filosofía de la liberación y de las luchas constantes de América Latina. Esto es una reinterpretación a todo lo que ha habido. Todas las generaciones o todas las décadas se han enfrentado a esta lucha pertinaz contra la opresión en el continente. Contra la opresión en el continente que, bueno, con diferentes recetas, desde la Revolución Cubana en los años 60, en los años 70 con la filosofía de la liberación, en los años 60, finales de los 60 con la teología de la liberación, bueno, después del Congreso de Medellín, en los 70 con la filosofía de la liberación desde Argentina y desde México, la lucha contra la deuda externa en los 80, contra el consenso de Washington en los 90, contra toda la ola neoliberal a partir del presente siglo, de los inicios del presente siglo. O sea, es una lucha constante y son los viejos temas reinterpretados bajo la óptica de la actualidad, con la incorporación de aspectos como el feminismo, todas las interpretaciones de género, la economía del bien común, una visión integral de la ecología. En fin, todos estos temas están aquí y tienen asiento en todos estos artículos de una o dos carillas. O sea, hay uno, por ejemplo, que es el de Yaya Herrero, si no me equivoco, que tiene cuatro carillas, pero es una excepción. O sea, son, al final...
Son cortos
y son muy digeribles y además suscitan el debate. O sea, es muy difícil hacer, por ejemplo, una lectura en común de cualquiera de ellos y que no se suscite el debate de forma inmediata, porque son temas de candente actualidad, en definitiva.
Pues el Carmel a la boca ens l'has posat, no ho podem negar. Jordi Planes, Daniel Rodríguez, ha estat un plaer acompanyar-vos en aquesta presentació aquí als mitjans. Jordi, crec que vols dir una coseta final.
No, és simplement que en el calendari solidari trobareu una persona que ha estat molt vinculada a l'Empordà, sobretot a l'Empordà, que és en Pec Claparols. Hi ha una frase que ell se la va fer seva i diu així, diu: el capitalisme s'ha quedat en quasi tota la comunicació i la manipula, l'explota i la falseja. I si permets acabar amb aquesta frase de Gaspar García Laviana, que és del poble, precisament, d'en Dani Rodríguez, el mateix poble, que va ser un gran lluitador a Nicaragua, i hi ha una frase curta, però és una precisió. Que bella l'esperança compartida quan governa l'amor a la vida.
Doncs em quedo completament amb aquesta frase, Jordi. Moltíssimes gràcies, molta sort en tota aquesta campanya, que us ve una feinada molt gran i titànica per endavant. I bé, doncs ens veiem l'any que ve, perquè, com ja dius, sempre teniu una cita aquí a Ràdio L'Escala. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada a tu.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
Falten dos minutets per 3:15 del migdia i és moment de saludar un dels nostres col·laboradors que es manté aquest any. I ja us he dit avui que aniríem a viatjar cap al camp, per tant, saludem en Pere Puigbert. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Com ha anat aquest estiu?
Doncs ha anat bé, Vull dir, si no fos que hi ha una manca de pluja general, ha anat molt bé. De fet, a l'Empordà tenim la gran sort, que és una bassa d'aigua a sota. I llavors la podem treure i podem regar. Si no fos això, hauria dit que hauria sigut un any extremadament sec.
I això complica molt, tot el tema de fruites d'estiu?
Sí, a nosaltres, i en general, tothom que produïa fruita d'estiu, la majoria de gent, excepte alguns llocs de vinya o olivera, està regant. I com que rega hi ha aigua sota, doncs no... A part d'una mica més de feina, les collites són perfectes.
Doncs ara ja estem endinsats al setembre. Ens hem d'acomiadar ja d'aquestes fruites que tant ens agraden de l'estiu, Pere?
Sí, perquè els préssecs pràcticament aquí ja s'han acabat. Els únics que queden són algunes nectarines tardanes i alguns préssecs grocs també molt tardans. I llavors aquests préssecs embolicats, que els emboliquen amb paper perquè no hi vagin les mosques a picar-los, i es poden collir molt tard. Aquests préssecs que la gent els coneix com préssecs embossat de Calanda, perquè Calanda, la part de l'Aragó que té tradició de fer aquesta feinada d'embolicar préssec per préssec, doncs fa molts anys que ho fa, i la veritat és que aquest any jo crec que han tret la rifa, perquè després de molts anys de veure uns preus que jo no sé ni si cobrien el cost de producció, aquest any estan amb uns preus, jo diria que 3 i 4 vegades el que jo havia vist anys enrere.
Home, bones notícies, doncs.
Bueno, pels productors del préssec, molt, però potser el consumidor que li agrada el préssec de Calanda dirà, ostres, aquest any és molt car. És cert. Jo sempre dic que ni tant ni tan poc les coses, si haguessin sigut un terme mig sempre, potser ara no arribaríem a aquest extrem. Què ha passat? Que molts productors han arrencat les plantacions perquè no els hi sortien a compte. I llavors, esclar, a la que en queden poques, allò que diguem de l'oferta i la demanda puja molt, bé, està passant amb moltes coses. Jo tinc entès que, jo sempre parlo del camp, però tinc entès que el ram del metall,
sí,
està faltant ferro, està faltant coure, està faltant de tot. És a dir, que quan una cosa falta, quan hi ha escassetat, els preus pugen.
Clar.
I és així.
La llei de l'oferta i la demanda.
En el camp portàvem 10 i 12 anys que els preus eren ruïnosos, que només s'aguantaven perquè no es comptava la mà d'obra del mateix pagès. Ara, últimament, des de la pandèmia, mira, curiosament, doncs una mica ha ajudat que la gent s'ha posat més consciència i ajudar a la gent que produïm fruita, doncs que hi ha més, han apujat els preus perquè hi ha més demanda de fruita d'aquí a casa nostra. I això ha ajudat molt. El que passa que aquest any s'ha ajuntat que hi havia, va fer fred a finals de primavera, va matar més flors del compte, i per tant hi havia més escassetat de producte. Quan hi ha tanta escassetat de producte, llavors els preus s'enfilen. És el que ha passat aquest any. Però pràcticament s'ha acabat tot. També passarà amb el raïm, potser no n'hi ha tant com altres anys, i algunes imbes olives ja ho veurem. Sembla que n'hi ha, el que passa que si segueix tot el mes de setembre i octubre sense ploure, llavors potser sí podem dir que hi haurà escassetat d'oli.
Per demà han previst 4 gotes, però no crec que ajudin gaire. No hem tingut aigua, però sí que hem tingut molta humitat i crec que això ha fet mal a fruites com, per exemple, la magrana.
Sí. La magrana és una fruita molt sensible, sobretot les magranes dolces, perquè, igual que la figa, tolera molt poc humitat ambiental, i sí, el que fa és que quan senten molta humitat ambiental, s'esberlen, s'obren abans d'hora, i esclar, llavors ja és un producte que ja no es pot consumir, a no ser que te'l mengis en el mateix moment que s'obre. És una pena, però això és llei de vida, és, en molts cultius passa això.
I no hi podem fer res, Pere?
No, això passa també amb la poma Royal Gala, quan és un any de molta humitat, que plou, i en l'època de la collita, aquest any no ha passat, hi ha hagut una collita molt bona de gala, però la gent que ha tardat a collir-la i hi havia plogut, s'esquerda tota, i llavors ja no és un productiu. Llavors també passa amb la poma Fuji. Hi ha anys que plou molt i la poma Fuji s'esquerda, i tota aquella que s'esquerda ja l'has de fer servir per indústria, saps, Cristina?
Doncs és una pena perquè, clar, això és el que dius tu, no hi podem fer res al respecte, és el que passa contra la meteorologia, encara no hi podem lluitar, però sí que tenim ara tot aquest setembre i octubre per endavant. Pere, quines són les fruites ara i verdures de temporada?
Sí, mira, i a més, voldria afegir que a l'escassetat d'aigua el que fa és que són més bones les fruites. És a dir, aquest any hi haurà una poma excel·lent,
sí,
de gust, hi haurà... les figues també són molt bones. Ara aquest temps que hi ha figues, pomes, també raïms i magranes, codonys, i jo ja he vist alguna castanya, imagina't tu.
Ui, això anem més ràpid. I per què són més bones si hi ha menys aigua? Són menys igualides?
Exactament. L'humitat no s'hi treu el gust, però si plou molta quantitat, el que fa és que perden aquella dolçor que tenen i, per tant, els hi treu una mica a l'aigua. No és que els hi tregui sucre, sinó que haver-hi més aigua dona la sensació que no és tan dolç.
Val.
Perquè, esclar, els sucres estan més diluïts.
Els hi treu una mica però... l'essència, diguéssim, no?
Exactament, exactament. Això passa normalment als anys de molta aigua. Hi ha una fruita que és gran, però perd una mica la dolçor. I també, evidentment, si la collim massa verda, també perd una mica la dolçor. El que a vegades fa de collir una mica verda, perquè si no es cull verda, el que l'ha de vendre no li dura gaire i el que la compra de seguit se li fa malbé. S'ha de buscar un equilibri. Jo sempre ho dic, que en tota la vida és un equilibri el que necessitem, i en el camp passa això. Però et dic, ara, Cristina, el mes de setembre, en verdures també són els últims pebrots, les últimes tomates, que moltes ja s'han esquerdat per aquesta humitat que dèiem. Però, esclar, són les més bones. El qui ha pogut tenir tomates en aquest temps i se la menja, bueno, és el millor que hi ha, perquè tenen tota l'essència de l'estiu. El que passa que moltes ja s'han obert, les que tenen més sucre ja s'han obert, i els que aguanten més són els pebrots. Els pebrots i les albergínies. Sobretot, els pebrots que aguanten més són aquells allargassats, que en diuen bitxos verds, pebrots de fregir, pebrots d'Almeria, però bueno, ara aquí se'n fan. Aquests aguanten molt. Fins que faci fred, les pebroteres iran donant aquests pebrots. L'albergínia també aguanta bastant. Llavors també hi ha el cultiu que hem començat a collir ara, que és molt típic de final d'estiu i de tardor, que és la carbassa.
Val, sí. Ja se'ns acosta la castanyada, n'hem de tenir, no?
Algun dia us en parlarem més a fons, però la carbassa també és una època que n'hi ha moltes, i si no fos perquè hi ha altres cultius a vegades que pressen més i que s'han de collir, perquè la carbassa, l'única manera que es pot fer malbé ara, en aquest moment, és una pedra. Que caigués pedra i la faria malbé. Però com que està a terra, no cau, en canvi la poma té dos enemics. Una és la pedra i l'altra és el vent. Clar, pedra i vent, imagina't.
Són els dos fenòmens, sí.
I la carbassa no en té cap. Ara, en aquest moment, bueno, no en té cap. Sí, té un de la pedra. Té un risc menys i, per tant, es deixa a terra i es prioritza què és el que fa falta més.
Per tant, ara la carbassa s'està collint, però encara no del tot, encara potser ens queden unes setmanes.
El dia que no tens feina, doncs aprofites per collir carbassa. És el que fa el meu germà.
Ah, anava a dir quan no tens feina, tu, Pere. A veure, explica-m'ho.
Bé, no, però a pagès sempre n'hi ha. Jo parlo més pel meu germà, que és el que està més suant la cansalada al camp, però ho veig. Quan no té feina a fer collir pomes o alguna altra cosa, bé, perquè falta alguns dies perquè aquella veritat maduri, doncs cull garbasses, i si no, doncs els deixa al camp. Per cert, val a dir que aquest any tot ha anat més enrederit, tot i fent tant de sol.
Com
la
és?
Poma, fins al dia d'avui, no es podia collir, la poma groga, perquè li faltava una mica de temps en l'arbre, li faltava una mica d'humidó, i quan li falta una mica d'humidó, hi ha perill de que en conservació, perquè sabeu que la poma es conserva en fred al llarg de l'any, perquè en puguin tenir tot l'any, doncs el faltar humidó els hi surt una malaltia que se'n diu bitter pit, que és com un suro que fa la pell i és amargant, i per tant es perd una part de la poma, la part que toca més en la pell. Fa com uns suros de cua negra, com unes taques negres, que això és falta de... És una carència, falta de boro, però ara també és perquè està collit massa verd. Quan es cull més madura en l'arbre, cap allà el 15-20 de setembre, ja no hi ha cap perill. Però ara s'està acotant molt. Diuen que la poma ideal per collir-la és del 15 al 24. Això és impossible, saps? Perquè en tan pocs dies no es pot collir tant. Però això és el que els nous estudis tècnics agrònoms s'han donat compte, que la poma millor, la que es conservava millor durant tot l'any, és la que va del 15 al 24 de setembre.
Bé, per sort, hi ha gent que estudia aquestes coses, Pere, després, òbviament, hi ha aquesta realitat de cada territori, de cada entorn, de cada pagès que ho pot fer. És temps també de remolatge, ara?
El remolatge és tot l'any.
És tot l'any, va.
Pots collir remolatge, perquè cada vegada és un cultiu que se'n consumeix més, igual que la pastanaga. Sortosament hi ha varietats de tardor, varietats d'hivern, varietats de primavera. La investigació agrònoma ha fet molt perquè hi pugui haver tota classe de verdures tot l'any, pràcticament. Algunes d'elles no, perquè no podem per qüestió del temps, com podrien ser unes tomates i uns pebrots i unes aubergínies, al pic de l'hivern, a fora, sempre dic, però, esclar, llavors encara tens el recurs de fer-ho sota plàstic. Va. Sota plàstic hi pot haver de tot, tot l'any. És curiós, però és així.
És així, i tant. Per cert, hem parlat de totes aquestes fruites, verdures que ara estem recol·lectant, diguéssim. S'està sembrant alguna cosa? És època de sembra o no?
Bueno, en l'horta, constantment pots estar sembrant. Ara, en aquest temps, els enciams els has d'anar sembrant tot l'any. També, tot i que és tard, i ara es comencen a collir, també no ho havíem dit, els primers coliflors, però és que com que n'hi ha tot l'any i se n'estan plantant constantment, durant tot l'any pots anar fent. També es cullen les últimes mongetes. Vull dir que en l'hort, pràcticament fora d'aquell temps de tanta fred, pots anar plantant sempre enciam, que és una cosa que fins i tot hi ha varietats d'hivern que aguanten. Pots fer pastanagues, pots fer el que deies tu, remolatge. Hi ha molta cosa que pots anar plantant. Llavors sí, ara pots plantar faves, pots plantar pèsols, sembrar, i aviat tocarà fer els sembrats primerencs. Però, esclar, per això necessitem que hagi plogut per poder remenar la terra i anar-ho preparant per l'hivern.
Per tant, el que necessitem ara, Pere, és que plogui.
Sí,
ara ens aniria
plogui,
bé una miqueta de pluja bona, constant i pacífica,
sí,
eh?
Sí, però saps què et diran els del RIM?
Què?
Si no ha plogut fins ara, ara que no plogui. És curiós,
clar,
però és així.
Cadascú...
El que va bé per un pagès sempre va amb l'altre. Hi ha una dita que diu, quan un pagès riu perquè plou, n'hi ha un altre que plora perquè té l'userda tallada. Saps? I quan l'userda està tallada, millor que no plogui per poder-la secar.
Aquí deu venir també el de mai plou al gust de tothom, no, Pere?
Sí, exactament, exactament. Perquè com que són, en el camp es fan diferents feines, doncs, clar que l'ideal fora que hagués plogut a l'estiu hagués agradat pràcticament a tothom, no tots del tot, però si tens un gerd de tallada i plou una mica a l'estiu, encara tens temps de que s'assequi. Però, esclar, ara ja et diran, sí que faria falta, perquè almenys, si no pogués, per exemple, una setmana seguida, una bona pluja de 15, 20, 30, 40 litres seria perfecta per les oliveres. I fins i tot alguns rims tardans potser també els hi pujaria una mica de quilos.
Doncs farem una cosa, Pere, ho deixarem en mans de la sàvia naturalesa, que faci el que cregui, i així alguns estaran,
sí,
contents i alguns no ho estaran tant.
Correcte, correcte, Cristina.
Pere Puigbert, ha estat un plaer, t'espero la setmana que ve. Enguany ens veiem els dimarts per parlar, doncs, del camp, i ja entrarem més en profunditat. Avui hem fet una mica de repàs de tot el panorama que tenim actualment, i després ja anirem entrant varietat a varietat, anar descobrint tot el que ens porta el món agrícola. Moltíssimes gràcies, Pere, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, que ja et dic, ja t'avanço, que com que serà el pic, el pic, el pic, entrarem en profunditat amb la poma.
Va, doncs...
Perquè aquí a Girona és un lloc que se'n produeix molts quilos i, per tant, parlarem de pomes.
Doncs la setmana que ve parlem de pomes. Moltíssimes gràcies, Pere.
A vosaltres. Una abraçada a tots els oients.
L'actualitat de l'escala al teu abast. El més calent és a l'Aigüera.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Avui dimarts, el dia més polític de la setmana, iniciem el dia igual que sempre, a les 7 del matí, amb el Lex Matí. A les 9, remissió del Fet a Mida, el 10 Notícies i els Esports 10. A 2:15 arriba la plaça a Ràdio L'Escala, en directe per la tele i també pel Facebook Live, on hi podeu participar deixant els vostres comentaris. Un programa que podreu seguir en diferit a les 11 de la nit. A partir de